migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de parlar de cinema. La setmana passada no vam gaudir de la seva presència perquè estava gaudint com els porquets quan van a un fangal que comencen a gaudir allà i s'ho passen la mar de bé. Ell també ho fa cada cop que trepitja un festival de cinema. La setmana passada el teníem a la Berlinale. La Berlinale, com tots sabem, ha acabat molt bé amb Alcarràs com gran pel·lícula premiada, i avui toca tornar a parlar de cinema i de la seva experiència a la Berlinale. Víctor Esquirol, el millor crític de cinema de tots els temps, i també Víctor Esquirol, crític de cinema de tostineseuropa.com. Com estàs, Víctor? Benvingut.
Bé, Cruz, gràcies. M'estic recuperant d'una experiència festivalera que va ser... arrel de les restriccions, no?, per la pandèmia, pel Covid. Vull dir, si aquí estem malament, s'ha de tenir en compte que Alemanya ha estat molt pitjor, en el sentit que allà, malauradament, no han arribat a les taxes de vacunació que sí tenim en altres països, no? És a dir, ens vam trobar una realitat hiperrestringida, no?, un dia a dia hiperrestringit pel Covid. Per això, i pel fet que el festival es va comprimir, i t'explico, vull dir, normalment un gran festival com, què sé jo, la Berlinale, Cannes, Venècia, durant mínim 10 dies. Aquest any, per no tenir-nos allà masses dies i perquè no ens contagéssim massa, ens van tenir allà només 7 dies. El problema és que més o menys hi havia el mateix nombre de pel·lícules.
O sigui, m'estàs dient que les mateixes pel·lícules d'una Berlinale normal comprimides en 7 dies.
Correcte. Vull dir, doncs les 30 pel·lícules pots veure en 10 dies, les havies de veure ara en 7 dies. Es va convertir, vull dir, el que normalment és una marató, va ser una marató, però a ritme de 100 metres llisos.
Sí, però això no pot ser bo, primer, per l'espectacle d'un que és un festival com la Berlinale, i sobretot de cara a la vostra feina, a la feina dels crítics. El cervell, per molt que t'agradi el cinema, té uns límits, Víctor.
Sí, és totalment cert, Cruz, i de fet has obert un dels debats que està permanentment flotant sobre el fantàstic món dels festivals de cinema. Són un dels millors ecosistemes per descobrir pel·lícules, sí, però el funcionament aquest frenètic, no?, amb el que molts treballen, no?, de festivals de cinema... potser sí que impedeix, no?, gaudir o dedicar-li a cada pel·lícula, no?, el temps i la calma, no?, que moltes d'elles requereixen. És algo que passa, ja et dic, amb tots els grans festivals, en qualsevol de les seves edicions, però que trobo que aquí, en aquesta 72a edició de la Berlinale, es va veure accentuat. I a part, ja et dic, el panorama que ens està deixant a les, esperem, últimes, els últims coletazos, no?, de la pandèmia, sales mig buides perquè l'aforament allà encara està limitat al 50%, proves PCR cada 24 hores que ens havíem de fer, era tot molt farragós. Clar, en aquestes circumstàncies es pot gaudir del cinema? Doncs evidentment sí, però costa més.
Costa més. Heu de tenir en compte que sou uns friquis del cinema, que us agrada encara que sigui en les situacions més adverses com les que estàs explicant.
Correcte.
Però amb més calma se gaudiria molt més. El cas és que la Berlinale ha acabat amb molt bones sensacions de cara al cinema d'aquí, al cinema català, amb Alcarràs.
De la millor manera va acabar. Alcarràs va ser... literalment, una de les últimes pel·lícules a presentar-se a concurs. Ja et dic que l'última jornada de pel·lícules de competició vam veure la nova pel·lícula de la Carla Simón, la segona pel·lícula, després d'Estiu 1993. Una pel·lícula que, per cert, ja va ser presentada farà 5 anys ja, o 4 o 5 anys, en una secció secundària de la Berlinale.
I la vas comentar aquí, que jo recordo que la vas comentar aquí també.
Sí, senyor. No, perquè ja ens vam enamorar des del primer moment del cinema de la Carla Simón. Vam veure la pel·lícula l'últim dia, ja ens vam despedir amb bon sabor de boca, però és que, a més, el palmarès, no?, que va ser configurat, per cert, per un jurat que estava presidit per l'M. Night Shyamalan, ni més ni menys, no?, va tenir a bé, no?, recompensar amb el màxim premi de la Berlinale. Això és l'os d'or a la millor pel·lícula d'aquesta 72a edició, Alcarràs, de Carla Simón. que t'ho dic ja, és un pel·liculot, és una gran pel·lícula, Cruz, és una pel·lícula, jo vaig comentar la meva crònica, és cert que potser guanyar l'Os d'Or aquest any s'havia posat una mica més barat, perquè realment no la secció oficial a competició no va ser tan, no va tenir un nivell tan alt com si va tenir com si va tenir-lo anys anteriors, però et dic una cosa, el Carràs la poses a competir en l'any més potent de la Berlinale i seguiria tenint opcions molt fermes a guanyar. És que és una d'aquestes pel·lícules, Cruz, que a priori sembla que no, però surts d'ella i jo almenys surto amb el convenciment que quan estiguem a desembre i els crítics de cinema ens toqui fer aquests top 10s, no? Aquests rànquings de les millors pel·lícules de l'any, el Carràs estarà, sens dubte, entre aquestes 10, entre les 5 millors i segurament entre les 3 millors. El que ha fet la Carla Simón, repeteixo, tot sota l'aparença d'una pel·lícula petita, el Carràs, al cap i a la fi, és una pel·lícula que segueix, no?, amb mecanismes de ficció, amb mecanismes de documental, segueix el dia a dia d'una família del poble que posa títol a la pel·lícula, no? Un poble a pocs quilòmetres de Lleida, no? una família de pagesos, no? que recullen i que cultiven préssecs, no? És seguir el dia a dia de tota aquesta família, de l'avi, del pare, de la tieta, de les germanes, de la neta, etc. I clar, aparentment sembla una pel·lícula insignificant, no? Una pel·lícula molt petita, molt petita. Aquí està part del seu encant, un encant, ja et dic jo, irresistible. És una pel·lícula que en les seves dues hores que dura, totes les escenes que et proposa, ja siguin les més costumbristes, ja siguin les més dramatitzades, són un autèntic luxe a l'hora de treballar amb els actors, en l'escriptura del guió, en la posada en escena. Tot sembla petit, repeteixo, però tot t'està parlant d'un gran tema, que és al cap i a la fi la mort o la fi d'una manera de viure. Allí, aquí a Espanya, s'està parlant del món del concepte de l'Espanya vaciada, no? I el Carràs, malauradament, t'està parlant d'això, d'aquestes poblacions també de Catalunya que agonitzen en un mitjà de vida, no? Això és la pagesia, el que cada dia li costa més quadrar els números. La Carla Simón està parlant d'això, gairebé, de los últimos días de l'Eden, per entendre, no? De les últimes collites que potser aquesta gent està duent a terme. S'està movent en unes circumstàncies molt tràgiques, això és així, i la Carla Simón no ho nega en cap moment de la seva pel·lícula, però, surts del Carràs amb un bon rotllo, amb una calor al cor. És una pel·lícula del Carràs que sí, que té mecanismes de drama familiar, però que al cap i a la fi el que fa és vetllar per tots els seus personatges, vetllar per les relacions que estableixen entre ells, vetllar perquè la família sigui l'últim gran refugi inexpugnable, no?, respecte als mals del món modern. I de debò, que tot i aquestes circumstàncies tràgiques que apuntava jo i en les que evidentment es mou el Carràs, és una pel·lícula molt lluminosa. És una gran pel·lícula, Cruz.
No.
Hi havia cap dubte que era la millor de la competició.
No, jo soc molt fidel. Jo tinc molta fe en aquestes qüestions. Si tu em dius que és bona, jo m'ho crec, d'entrada. Sí, a part dels meus gustos particulars, jo m'ho crec. Per cert, és la primera vegada que fas el comentari, la crítica de la pel·lícula, però no hem posat el tràiler.
És la primera vegada que ens passa això, eh? Bé, clar, és que dubto que hi hagi tràiler, no? Clar, és que és una pel·lícula, també això t'ho dic, Cruz, passa moltes vegades en el món dels festivals. La pel·lícula la van acabar de muntar pocs dies abans de ser presentada a la Berlinale. O sigui, va arribar sobre la línia de meta. És evident que el comitè de selecció de la Berlinale ja havia hagut de veure una versió molt, molt acabada de la pel·lícula i es van enamorar d'aquesta, no? Però la pel·lícula en si, no? Vull dir, la pel·lícula que finalment arribarà a les sales de cinema, que en principi serà a l'abril, d'acord? Vull dir, tampoc haurem d'esperar gaire, afortunadament. Es va acabar de completar fa res. Vull dir, és que no dubto que hi hagi cap clip de la pel·lícula. Potser sí que trobem alguna
escena. Jo he tret un trosset de so, de la pel·lícula.
Perfecte.
El sentim.
Fan bombar a baix. Però és millor fer-ho a dalt perquè així l'aire surt millor.
Ah, vale, claro.
Sí, m'ho va ensenyar un mecànic i des que ho faig així, a la primera, sempre.
Mama!
En aquest tros que he tret, Víctor, que dura un minut, una cosa més o menys, he trobat que no hi ha banda musical, vull dir, no hi ha un fons musical. És,
correcte, correcte.
No hi ha la música que moltes vegades dona tanta vida a una pel·lícula, en aquest cas, no hi és.
Molt bé, molt bon apunt, Grut. I de fet, és un dels símptomes, no? És un dels elements, no? Que t'ajuda a entendre la personalitat d'aquesta pel·lícula. No? T'ho apuntava abans, és una pel·lícula que és clarament ficció, que tots els personatges estan guionitzats, d'acord? Vull dir, són el fruit d'un guió, però és una pel·lícula que, en moltes ocasions, jo dic en el millor del sentit, sembla un documental. Un dels símptomes és aquest, no? La total absència de banda sonora, tot i que la música al Carràs és molt important. El que passa és que tota la música que sentim al llarg de les dues hores de metratge és totalment diegètica, és a dir, és música que està realment en escena. Hi ha moments de la tieta o de l'avi cantant cançons populars als seus nens, hi ha moments de cors a l'església cantant en una capella, hi ha moments, evidentment, de festa major on se sent ska, on se sent música techno, hi ha moments on, evidentment, sonen les mítiques cançons de l'Elèctrica d'Arma, d'acord? Mm-hmm. Però són moments en què la música està realment en l'escena. Que els protagonistes, que els personatges realment la senten i realment reaccionen a ella. Però, com bé apuntaves, no hi ha cap afegitor d'aquesta banda sonora que normalment modula els sentiments de l'espectador. Eh? En aquest sentit, la Carla Simón segueix sent totalment sincera a la realitat aquesta, ficcionada, però realitat al cap i a la fi que està retratant.
Doncs hem sentit la triomfadora de la Berlinale, la Carla Simón, amb el Carràs. Amb què continuem?
Mira, continuem, ens posem ja una mica al dia de la cartellera. És cert, com tu has apuntat abans, que la setmana passada, evidentment, per compromisos berlinesos, no vam poder comentar la cartellera. M'agradaria, de les dues pel·lícules que ens queden avui, comentar-ne una que es va estrenar la setmana passada i l'altra que s'estrena aquesta setmana. Llavors, comencem amb la de la setmana passada, que és Licorice Pizza. It's a god-awful small affair.
Un día me casaré con esa chica. Bé, veient el tràiler, Víctor, estic davant d'una història d'amor. Punt, s'ha acabat.
És una història d'amor?
Sí.
És una pel·lícula d'aventures romantitzada, diguem. És un retorn a la Califòrnia dels anys 70. L'any 73 arrenca l'acció de la pel·lícula aquesta, per ser aquests, i és la nova pel·lícula del Paul Thomas Anderson, que podria ser, no sé, si no és el millor director del món, ara mateix en actiu, estarà entre els tres primers. Vull dir, és el director de Magnolia, El hilo invisible, Embriagado de amor, què sé jo, el maestro. Vull dir, Paul Thomas Anderson és un home que des de fa temps ja està empalmant obres mestres. I és un autor, és un director que, per sort, té la llibertat de fer les pel·lícules que vol. Amb això què et vull dir? Que és un home que tu vas seguint la seva filmografia i aquesta planteja uns canvis en el to, en la manera de relacionar-se amb els personatges, en la pròpia duració de les pel·lícules, no? que indiquen això, que és un home que afortunadament sempre està fent la pel·lícula que li demana el cos. Aquí venim, recordo, de El hilo invisible, una pel·lícula exquisida, una pel·lícula també romàntica, però també una pel·lícula molt tèrbola, molt fins i tot tòxica. I el que és Licorice Pizza és exactament el contrari. És una pel·lícula que surts del cinema amb unes ganes de viure i d'enamorar-te una altra vegada gairebé irrefrenables. És una pel·lícula de dues hores i quart, genialment treballada en el que posada en escena, en el que filmació implica. És una pel·lícula que presenta un xaval d'institut, un nano que té, si mal no recordo, 15-16 anys, que s'enamora d'una noia que té 25, si mal no recordo. És a dir, hi ha una descompensació en l'edat tremenda. I el que fa aquesta pel·lícula, al llarg d'aquestes, repeteixo, dues hores i quart de metratge, és veure, no?, si aquesta relació sobre el paper impossible pot quallar o no. És una pel·lícula vitalista, és una pel·lícula en alguns moments caòtica, és una pel·lícula molt salvatge, també a nivell narratiu, no ho sembla, i segueix molt bé la pel·lícula, això pot seguir molt a nivell superficial, és una pel·lícula molt de divertimento, però, i aquí ve la gran maestria del Paul Thomas Anderson, és una pel·lícula que amb tota aquesta diversió que et va proposant, repeteixo, és una pel·lícula molt, molt, molt alegre, et va parlant del que era aquella època, et va parlant de... té apunts polítics, té apunts socials d'aquella època, i té també una certa amargor, no?, o nostàlgica, que també cala molt. Em sembla una pel·lícula completíssima, em sembla segurament una de les millors pel·lícules que veurem aquesta temporada.
Molt bé, aquí tenim Licorice Pizza, i amb què acabarem?
Acabarem amb Flea.
Pau, un lille bisschen længere op. Bare lidt. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu,
ja,
og prøver at trække vejret sådan dybt ind.
Ja, aquest idioma que sentiu, que sembla que s'està fent un lío amb la llengua, és danès. I, sí. I veient el tràiler, sí. Ostres, Víctor, se'n remou el cor i la panxa. És una història, la intuïció és d'una història humana dura.
És així, Cruz. És bàsicament la història d'un refugiat afganès a Dinamarca, d'acord? I aquest refugiat, un membre de la comunitat LGTBIQ+, a Afganistan, així que imagina't l'infern del que fuig, explica doncs, el seu trànsit, el seu viatge de salvació, no?, i de deixar, malauradament, la seva terra natal enrere. És una pel·lícula que a nivell d'Oscars pot fer història, de fet, ja l'ha feta amb les seves nominacions. És una pel·lícula que està nominada, compta aquí, a la millor pel·lícula internacional, és danesa la pel·lícula, repeteixo, està nominada a la millor pel·lícula d'animació i està nominada a la millor pel·lícula documental. És tot això alhora...
És que hi ha una barreja, no?, entre animació, el que sí que he vist una, entre animació i imatges reals, vull dir.
Sí. Bàsicament, el deal, no?, vull dir, el tracte que s'estableix entre el director i aquesta persona entrevistada és que la persona vol, per motius tràgicament i òbviament obvis, no?, mai millor dit, vol mantenir oculta la seva identitat, el seu nom. I el que fa el director és protegir-lo, figuradament, no?, a través del cinema d'animació. No li veiem a ell la cara, sinó que veiem una representació animada d'ell i de totes les persones que el van ajudar a arribar a Dinamarca. És a dir, és cinema documental, pur i dur, no?, el que t'està explicant és, malauradament, no ficció, però, revestit, no?, amb aquest empaque, no?, amb aquest embolcall d'animació. Són dues capes del cinema que ja havíem vist recentment, per exemple, en títols tan remarcables com Pas com Bashir, de Larry Folman, no? Però el que crec que aquí sí que el que fa el director, el Jonas Poher Rasmussen, és afinar molt la fórmula per trobar que un producte molt d'autor, un producte molt ben pensat a nivell intel·lectual, però també un producte molt de públic. I ho dic en el millor sentit, és una d'aquestes pel·lícules que pot veure qualsevol persona, és molt entenedora, és molt nítida en la seva narració i crec jo que és molt efectiva a l'hora de fer el que aquest tipus de cinema documental es proposa, és visibilitzar, no?, unes realitats de les que malauradament normalment no acabem de mirar la cara.
Doncs amb aquest Flea acabem la crítica d'avui. Víctor Esquirol com aquells boxejadors després d'un gran combat, o els futbolistes després d'un partit intens. Sí, sí. Descansa i recupera veient més pel·lícules, que és el que acaben de fer.
Que és el que faré i és el que faré just ara quan et pengi. Seguir mirant pel·lícules. O sigui, quan s'està malalt, però ja ho saps.
Home, és el que hi ha. Víctor Esquirol, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, cuida't.